Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Vermella, un podcast del doblatge en català.
Ah, si són vostès, hola! El carrer del Cirerer número 17, diuen? Entesos, som-hi, doncs. Aquest és el carrer del Cirerer. El número 17 és més avall.
El rei ha apostat que en 12 salts entre ell i vos no ho superaria de 3 tocs. Ha apostat per 12 a 9. I la prova es farà ara mateix si aquest oferiment voleu respondre.
Au, vinga, Rosa.
Au, vinga, Dan.
Em pensava trobar alguna feineta. Les últimes me les ha donat totes en Dwight.
Avui tenim amb nosaltres un actor de doblatge, la veu del qual ens ha acompanyat durant molts anys, i de ben segur que us resultarà molt familiar. Va ser la veu de Tom Selleck a Magnum, John Goodman a Roseanne, o fins i tot la rata Lester del món del Big Man, entre molts altres personatges. Ha participat en molts doblatges en català, però es va retirar de la professió l'any 2020. Jordi Royo, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Què tal, com estem?
El doblatge és cultura?
Sí, home, el doblatge és cultura. Pensem que... si definim el doblatge com una manera artística de fer arribar els diàlegs i l'argument d'una producció audiovisual, una pel·lícula, una sèrie, etc., és una forma artística de fer arribar aquests diàlegs. I som actors i actrius de doblatge, no som dobladors, som actors i actrius, no? I a partir d'aquí, evidentment, que és cultura.
I què penses quan algú et diu que ets doblador?
El rectifico, li dic, no, jo no sóc doblador, sóc actor de doblatge. Perquè la part més important del doblatge és la interpretació.
Escolta, com vas començar en aquesta professió?
A la professió del doblatge vaig començar gairebé per accident, tot i que jo venia treballant amb la veu des de ben petit. Jo vaig començar a cantar a l'escolania dels Escolapis de Balmes, d'aquí de Barcelona, amb 5 anys. L'escolania era el cor de nens del Gran Teatre del Liceu. Jo el primer escenari que vaig trepitjar va ser el del Liceu fent l'òpera Werther, cantant amb el cor de nens.
Quants anys tenies?
Sí, 5.
5 anys?
5 anys. A partir d'aquí ja tens el tema del cant, un solfeig. Jo he seguit cantant pràcticament tota la vida fins fa 6-7 anys. Aleshores, jo vaig començar a descobrir que tenia certa facilitat per fer veus, per fer imitacions de personatges, i un dia, per accident, un amic, el seu pare tenia un local a Barcelona, al carrer Balmes, tenia contractat un grup de música en directe. Aquella tarda el van trucar, li van fallar, i el meu amic, el fill de l'amo, va dir, diu, surt, explica que ho dic, si fer 4 imitacions. I jo vaig agafar el micro i pim-pam. I a partir d'aquí em van fitxar, em van tenir allà treballant caps de setmana, i d'allà vaig saltar a un altre local que em van veure, em van contractar. Aquí em va fitxar una agència de contractació artística, Talisman, que encara som amics, i a partir d'aquí, pim-pam, pim-pam, estic l'any 85 presentant un carnestoltes a un pub de la plaça Tetuán, davant d'on hi havia Soundtrack, en aquella època, i va venir un senyor de Soundtrack, i a l'acabar l'actuació, a les 2 del matí d'aquell carnaval del febrer del 85, em diu... Perdona, tu no fas doblatge? Doncs no. No, és que ara els empresaris ens ha demanat TV3 que fem una escola de doblatge perquè hem de treure veus en català, sobretot, no? Em va donar una tarja i al cap d'això va ser el... Vaig a veure el març o l'abril, i a l'octubre començava el curs, un curs de 3 mesos, amb el Fernando Ulloa i el Lluís Posada Mendoza. Lluís Posada, pare, grans mestres. I curs de 3 mesos, gener 86, examen a Sonobloc, un dissabte, amb tota la plana major del doblatge, Felipe Peña, Rogelio Hernández, Cursellas, Trifol, bueno, tots, Soriano, etc. No? I pim-pam, i al carrer, venga, vámonos, i aprenent cada dia.
O sigui que des d'aquell carnestoltes que va creuar l'empresari, va baixar al carrer, perquè t'havies...
No, s'estava fotent una copa.
Ah, estava allà.
Estava de públic.
Estava allà de públic.
Sí.
I et va directament...
Em va dir, hosti, nen, tu... Jo ja era casat, tenia una filla, i a partir d'aquí vaig començar. I res, l'endemà de l'examen, dilluns, em van trucar de l'Ever per fer una convocatòria. Jo em pensava que m'estava gastant una broma en Xavi Serrat, que va fer el curs a nosaltres, i dic, aquest m'està enganyant. I els hi vaig dir, dic, vale, te lo puedo confirmar en 10 minuts, te llamo. I sí, sí, vaig trucar els 10 minuts i m'havien convocat de veritat. Jo no m'ho creia.
Recordes quina pel·lícula o sèrie era?
Sí, era una sèrie que els protes, si mal no recordo, eren el Jordi Brau i el Salvador Vives amb el Descansi, que es deia Bruixots i Guerrers.
Bruixots i Guerrers.
Sí, i jo vaig fer una veu en el fons narrador d'aquell episodi. Sí, sí, me'n recordaré sempre.
Parlem de Magnum?
Parlem de Magnum.
Magnum va ser una de les primeres sèries de TV3 on vas participar. Tu vas doblar el seu protagonista, Tom Selleck, com per exemple en aquest episodi curiós on feien un crossover amb la sèrie S'ha escrit un crim amb la Marta Martorell posant la veu a la senyora Fletcher.
Suposo que estem empatats, senyor Magnum.
Els amics em diuen Thomas.
I a mi Jessica.
Ja he acabat el seu llibre, Jessica.
Tu vas entrar a Magnum substituint a José Luis San Salvador, que va ser la seva primera veu.
Vaig fer unes investigacions quan vaig saber qui eren els teus pares adoptius.
I no m'equivoco si dic que va ser un dels canvis de veu més sonats de la història de TV3. Què va passar? Com et va arribar el Magnum?
Em va arribar d'una manera també accidental, perquè era l'estiu d'aquell any 86, ja m'han convocat a Diàlogo, l'estudi que era del Joaquim Díaz, veu del Higgins i director de doblatge de la sèrie, em convoquen per fer un paper en una pel·lículeta, no sé quina pel·lícula era, i quan acabo, dirigia el Joaquim, em diu, escolta, noi, vols fer el Magnum? Però així, eh? Jo dic, que surt algun personatge nou? Diu, no, Tom Selleck, el Magnum. Dic, què? Però que no el fa el Sant Salvador. No, ja no el fa, ja no. Aviam. Buf, pensa tu i demà em truques. Però sí, eh? Mes d'agost me'n vaig anar a CNR. Jo sabia que s'havia doblat allà els primers capítols. Parlo amb el Carles Nogueres, li comento, i em diu, a mi m'és igual, la sèrie ja no es fa aquí. I me'n vaig a Soundtrack, a Tetuán, que el director artístic era el José Luis San Salvador. Em diu el fill, el Javier, que feia producció allà, em diu que no hi és, però jo recordava haver-lo vist sovint al restaurant de sota del Dustin, que era d'un amic meu, per casualitat, i me'n vaig al Dustin, baixo, i al cap d'una estona arriba el San Salvador. I jo, ell a mi no coneixia, físicament. Em presento, el saludo, i li comento, m'ha passat això. I textualment em va dir, mira, xaval, prefiero que lo hagas tú que cualquier locutor de ràdio. Clar, jo em quedo a quadres i dic, això com ho vaig agafar? Veu malament. Clar. I jo li vaig dir, dic, vale, si lo cojo, quiero que todo el mundo sepa que he hablado con usted y que usted me dará su anuencia, su permiso. Perquè, tot i així, hi va haver merder.
Home, hi va haver cartes al diari,
bueno,
fins i tot trucades a l'atenció de l'audiència de TV3,
però jo
s'havia canviat la veu, no?, original en català, per una altra. Com vas viure tot allò, el post?
Ho vaig viure, per una banda, bé, perquè vaig tenir l'oportunitat d'aprendre molt amb el Joaquim Díaz i amb el Lluís Marco i el Comas a Sala, a l'Atril, no?, al Faristol. Però jo crec que un dels problemes de què va passar amb això és que la sèrie s'emetia a diari. Quan van arribar els nous capítols, els que jo vaig doblar, van passar d'emetre-la a diari a emetre-la dissabtes. I dissabte sí, dissabte no hi havia futbol. Amb el qual emetien els meus capítols cada 15 dies. No anava a diari. Jo crec que si hagués de diari, la gent, l'efecte hagués sigut menor. Però, clar, cada 15 dies, jo ho entenc, els hi fotia una trompada a les orelles.
I el motiu real? Què és el que va passar? Per què no va continuar José Luis San Salvador?
Aviam, jo sé una versió que suposo que és la certa, que és que aquí hi ha tres fronts, o dos, bàsicament. un CNR que ja no deixa de jugar perquè era l'estudi on es feia i no es fa, dirigia Joaquim Díaz i José Luis feia el Selec. Sé que darrerament, dels darrers capítols que feien allà, el Sansa ho feia en banda part sense director. Es veu que estaven barallats, pel que fos.
Amb el Joaquim.
No ho feien. Uh-huh. En aquest interí, el Joaquim Díaz munta Diàlogo al seu estudi i el José Luis és director artístic de soundtrack a Tetuán. I a mi el que m'arriba és que el José Luis es pensa i creu que com ell fa el prota, la sèrie se l'emportaran a soundtrack, i el Díaz es pensa que, com que és el director, la sèrie anirà a Diàlogo. I TV3 va decidir que la sèrie anava a Diàlogo, i l'altre va dir, pues jo no voy, i TV3 va dir, pues que venga otro. Bàsicament això.
Mira, no sé si ho has llegit, però hem rescatat de les memòries de Joaquim Díaz en el seu llibre.
Sí.
Ell explica què va passar. És un minut de fragment. Escrit pel propi Joaquim Díaz. Abans de muntar l'estudi, Diàlogo, vaig dirigir, vaig doblar i ajustar alguns capítols de la sèrie Magnum a un altre estudi, CNR. La sèrie es va fer molt popular. Jo doblava John Killerman, en Higgins, i José Luis San Salvador, Tom Selleck. Després d'un temps va arribar a TV3 la segona part de la sèrie. Em va trucar el cap de producció Aliena, encarregat dels doblatges, perquè em fes càrrec al meu estudi, Diàlogo. Vaig voler saber per què no es doblava a CNR com s'havia fet inicialment. Em va dir que el director de la sèrie que doblava, a més, a un dels protagonistes era jo, i que era lògic que els nous capítols es doblessin al meu estudi. El primer que vaig fer va ser contactar amb els actors que havien doblat els papers principals. El primer que vaig trucar va ser José Luis San Salvador. El vaig trucar diverses vegades per telèfon, però no hi havia manera de parlar amb ell. Vaig saber, per fi, que no vindria a Diàlogo a doblar el protagonista de la sèrie. Vaig posar en coneixement de TV3 la seva negativa. Ella duia que la sèrie s'havia de doblar a l'estudi original, CNR. Però TV3 va dir que la sèrie es doblaria a Diàlogo i que busqués un substitut per al paper protagonista. No vaig fer proves, vaig triar directament a Jordi Royo, un actor que començava en doblatge. Vaig presentar les proves a TV3 i va ser acceptat. Sense grans dificultats, amb bona veu i millor català, va doblar la sèrie correctament.
Doncs, sí, ho coneixia, eh? Ho vaig llegir. I no sé, ara se m'està posant la pell de gallina.
Per què?
Home, perquè van ser moments importants. Jo amb el Joaquim Díaz vaig arribar a plorar al faristol. Jo patia molt quan era en off. Quan no tenia les celles del Tom Selleck. Jo, si no el veia, em costava donar els tons adequats.
Clar, perquè no tenies la referència,
no tenia la referència
de la cara,
visual,
no?
De la cara. A mi m'ha agradat sempre les cares, m'ho transmeten tot. Jo no miro els llavis, els mires perquè els veus si estan en bon, no? Clar, si estan en off, no. Però jo miro els ulls. Els ulls em donen molts tons. Tota la intenció te la dona als ulls, i en el cas del Selec, les celles, aquelles celles que fan amunt i avall. No?
Et va apretar molt el Joaquim, m'entenc.
Sí, sí, vaig aprendre molt. De fet, recordo un comentari que amb el Lluís Marco de vegades el comentem perquè ens hem trobant.
Que ell feia el JTC, em sembla, no?
El TC.
Ah, TC.
TC.
TC, correcte.
El de l'helicòpter. Que és mort, aquest actor. I l'altre, el Rick, el feia el Jaume Comas. I el Marco em deia, apa, nano, que a sobre que t'estan ensenyant cobres. M'entens? I és cert, és cert. I era un privilegi. Però és que vaig tenir molt bons mestres. Joaquim Díaz, Arseni Corselles, per favor. L'Albert Trifol, l'Eber. L'Eber era una trinxera, allà anaves a bregar-te i confiava molt en la gent jove i va treure molta gent.
De fet, Tom Selleck, Magnum, també va tenir molta repercussió perquè era un personatge que gairebé diria un dels primers sex símbols que hi va haver escoltats en català. Aquell bigoti, aquella camisa i aquell pantalonet.
Pantaló curt, i la gorra.
Exacte.
Hi va haver una campanya, la recordo, de la sèrie de TV3, que havien tanques publicitàries, i recordo una tanca que deia, la seva dona somia amb el Robert Redford. Sap amb qui somia la dona del Robert Redford? Magnum. Era una campanya per promocionar la sèrie Magnum.
I allò va ser un llançament per la teva carrera professional, diguem?
Home, sí, se'm va parlar molt. Se'm va parlar molt, tan bé com malament.
Malament? Per què?
No, perquè hi havia gent que no entenia que un xaval que portava 6 mesos pogués defensar i defensés un paper com aquest, no? Era un repte, tant pel Joaquim Díaz com per mi, eh? Però jo no tenia res a perdre, tenia molt a guanyar. Jo d'això n'era plenament conscient. I sí, em va anar molt bé. Mira, a l'any de tot això vaig dirigir el primer doblatge per TV3. Això sí, vaig agafar els millors. Rosita Guinyon, Jaume Comas feia el protagonista. Jo vaig fer el títol.
Quina pel·lícula era?
Els pintors de Pont-Aven. Una pel·li francesa. En francès era Le Galette de Pont-Aven i en català es va dir Els pintors de Pont-Aven. I vaig triar els millors perquè em fessin la feina, perquè m'ajudessin a dirigir-los.
Clar, la pressió d'arribar a una professió, i a més quina professió amb les primeres espases, no? Que per fer protagonistes, normalment, o el que es diu que és el camí habitual, és començar fent ambients.
Sí,
en canvi,
sí.
Tu ja vas començar...
No, però jo també havia fet ambients, eh? N'he fet ambients.
Però pocs mesos, relativament, amb gent que potser portava més anys
i no havia
valorat mai un protagonista de l'alçada de Magnum, no?
Evidentment, no vaig tenir molta sort amb això, no?
Bé, parlem ara d'un altre actor, l'actor a qui més vegades has doblat en català, John Goodman. Com, per exemple, a la sèrie Roseanne, doblada l'any 1992, al costat de Marta Padovan, posant la veu a Roseanne.
I què faria, pobra de mi, sense tu? Tu seu i beu-te la cervesa, maridet, ja l'arreglaré jo a la pica.
Recony de dona, ja l'arreglo jo a la pica.
Xerrar sí que en saps, senyor Manetes.
Arreglar la pica és feina del marit, que sóc jo.
Sí, i jo la muller, i la meva feina és fer tota la resta,
oi? No em surtis amb aquesta.
Oh, mira, deu ser veritat. Em passo 8 hores al dia a la fàbrica i després arribo a casa i en treballo 8 més. Vaig amunt i avall com una ximpleta,
mama,
canviant la...
Mama, on és el caset?
Tercer calaix, armari, lavabo. Cartera de la Becky, parlant amb la professora, i tu no fots brot.
Uau! Ei, que he fet molta feina avui jo.
Com quina?
Netejar el regró.
Ui, la sèrie em porta molt, molt bons records. Amb la Marta vam arribar a tenir una complicitat total, inclús amb la seva filla Marta, la Martona, que feia el nano.
Marta Barberà.
Marta Barberà, durant gran estrella del doblatge.
La de Ril, no? Em sembla que feia o...
No, ella feia el nen.
El nen, no m'ho confós amb la Núria Domènech.
Núria Domènech feia la d'Arlín i la Becky la feia la Maria Moscardó. I la Marta feia el nen quan era petit, el TJ. Després, si mal no recordo, va fer el Boi Pera. I aquella sèrie la va dirigir inicialment el Vicenç Manuel Domènech i després el Joan Pera.
A Tramuntana es feia? O...
A Tramuntana, uh-huh. Sí, a Esplugues.
Va ser una sèrie que...
Ens ho passava molt bé.
A mitjans dels 90, a més la van emetre cada tarda a TV3,
sí,
abans del Telenotícies, em sembla, és a dir, que o una mica... O potser un parell de programes abans, però vaja, que era en un moment d'audiència, no?
Clar, en aquella època no hi havia producció pròpia pràcticament de sèries a TV3. Recordo que la franja després del TN migdia havien fet Veïns... Capítol 1800.
Vas fer tu, també?
Jo vaig fer el Desmond Clark.
Però
vaig dirigir...
La veu la vas fer tu, de Veïns, no?
El títol?
Sí.
No, era el Josep Maria Ullot.
Clar.
Bueno, jo feia un personatge que era parella amb la Silvia Vilarrasa. Veïns s'admetia després del TN, el que ara, diguéssim, ocuparia, doncs, com si fos ahir, o el cor,
sí,
de la ciutat,
sí.
El culebron de...
El culebron de la tarda.
Paral·lelament amb Veïns, quan em va proposar l'Ullot fer un personatge a la sèrie, imagina't com anava la feina en aquella època, que jo estava a un estudi que es deia Videoteic, doblant Bellesa i Poder.
Bellesa i Poder.
Culebrot, tots guapíssims. I quan em van oferir fer Veïns, vaig parlar amb la Montse García Segués, que era la que dirigia el doblatge, li vaig dir: Montse, m'han ofert això. Agafa-ho, nen, agafa-ho. Envia'm algú que tu coneguis algun... Així, eh?
Anava així, eh?
Bueno, la Montse era així, pipam, és així. I jo li vaig dir, dic, home, hi ha un nano que jo li havia donat classes a l'escola de Padeca, que ho fa bé, sona molt bé. I aquell nano em va substituir amb el personatge que jo feia.
Com es deia?
A Bellesa i Poder. Òscar Barberán. I sí, i l'Òscar em va substituir a Bellesa i Poder, i jo vaig deixar una sèrie que anava a diari per la 2 per anar a fer veïns.
I una mica més tard és quan va venir Roseanne, no?, que dèiem.
Roseanne i tots els Goodmans que he fet en català, que n'he fet un
clapat. Per exemple, també has doblat a John Goodman al Gran Lebowski, dels germans Coen.
Donny era un bon jugador i un home bo. Va morir com molts altres joves de la seva generació, abans de l'hora. Sàviament, senyor, te l'emportes, com et vas emportar altres joves plens de vida. Aquest sant, l'Andoc i el turó 364. Aquells joves van donar la vida, igual que en Donny. Entreguem les teves últimes restes mortals al si de l'oceà Pacífic, que tant estimaves. Oh, merda. Collons, penjat, perdona. Yeah, yeah, oh yeah, what condition
my condition was in. Gran final. No el diré, però aquella pols que li va a la cara...
Home, és una pel·lícula mítica.
És una pel·lícula mítica.
Què té d'especial per tu, John Goodman?
Jo diria que és el millor actor que he doblat. És un tros d'actor. És molt bo, molt bo. No és difícil. Un actor dolent és molt difícil de doblar, perquè no t'ajuda. En canvi, un actor, per mi, excel·lent, com és en John Goodman, tal com ho diu, l'expressió, tornem a dir el mateix, no? La cara, com transmet, no?
Què s'ha de tenir per ser un bon actor de doblatge?
Mira, l'ABC del doblatge és A, interpretació, B, tècnica, sincronia, i C, instrument, la veu. Si no saps interpretar, si no ets actor o actriu i tens una veu de conya preciosa, no faràs mai res. Però, en canvi, si ets actor o actriu, interpretes bé, si aprens a sincronitzar-ho, que això és una pràctica, això s'aprèn amb el dia a dia, i a sobre tens una veu determinada, faràs galants o faràs la veu... La gent comet l'error de dir... és que per fer doblatge s'ha de tenir bona veu. No, s'ha de saber dir, s'ha de saber comunicar i s'ha de ser mimètic. Aquella feina ja l'han feta. En anglès, en serbo-croata, en francès o en xinès, o en japo. Allò ja ho ha fet un actor. I tu no t'has d'inventar res. Ho has de recrear amb la llengua a la qual estàs doblant aquella producció.
Bé, més feines que vas fer aquells anys 90 a TV3, una altra sèrie que també anava cada tarda, però al Club Super 3 va ser El món d'en Bigman. Bigman! I allà vas posar la veu a la Rata Lester al costat de l'Eduard Farelo.
Heu de saber una cosa de les floridures, i és que els encanten els llocs humits.
Ah, com ara entre els dits dels peus on et fan els peus de
l'Eta.
I grates, i la porqueria enganxosa dels dits se't fica sota les ungles de la mà.
Vinga, sisplau, Lester.
I tant li fa que et rentis bé les mans perquè et continuen fent pudor de peus.
Gràcies, moltes gràcies per aquesta imatge poètica i, podríem dir, tan apetitosa.
Allò va ser genial, oi que sí, Bigman?
Home.
Què és una comèdia?
És boníssima.
Sí, sí, sí.
És boníssima. A més, clar, també va marcar una generació, no?, de nens catalans.
És curiós perquè jo he parlat amb gent que la seguia i mai s'ha reposat això. No sé si és per un tema de drets.
Ara fa, amb el nou SX3,
sí.
Van penjar-ho a la plataforma, però va caducar. Em sembla que ràpidament els drets i al cap d'uns mesos ja
ho van haver va a través de treure. Del
clar, Trescat. Tot va a través de la plataforma i ara ho van fer fa relativament poc.
Jo era molt, molt, molt didàctica, molt docent, no? I, clar, els personatges eren molt marcats.
La rata la feies nasal, no?, una mica més...
Sí, bueno, així, no...
Perquè ell, l'actor,
portava un nas com de pallasso.
De rata, no? de rata.
Vaig coincidir... Jo sóc d'origen valencià, sóc de Castelló, de Morella, i tenia relació amb companys actors de doblatge valencians, i vaig conèixer el que el doblava per Canal 9, i em va dir, diu... Tu, Jordi, què te fiques al nas quan fas el Lester? Una pinça d'estendre la roba? Dic, no, jo no fico res, no. Vaig...
Poso la veu nasal i ja està.
Diu, ah, no, jo em poso una pinça abans d'estendre la roba.
Ell es posava una pinça. Sí, sí, a tu no et feia falta.
Jo sempre, quan he donat classes de doblatge, gent que per fer veure que fuma, que està parlant amb una cigarreta a la boca, es posa un boli, no, has de saber fer l'efecte tal qual, parlant d'aquesta manera, com si tinguessis... No, has de crear amb la veu i tot això és interpretació.
Hi ha algun capítol especial que recordis del món d'en Bigman o d'algunes frases de la rata? Perquè, clar, era un personatge, doncs, el contrapunt de la saviesa, no?, del Bigman. Era un ignorant, sí. Passava per allà com qui no vol la cosa.
Recordo que aquí TV3 va fer una gran feina de pospo d'imatge amb les cartes. Perquè, clar, a l'original deien... la Mary Stewart de Cincinnati pregunta què és una palanca, no? I es veia la carta en anglès i el remitente, no? Mary Stewart. Llavors això ho substituïen amb...
La Maria de Cardona, en Pere de Vilassar...
La Tanit Royo de Cabrils... Filla meva, l'havíem
posat alguna vegada, sí, sí. Algun nom. Clar, perquè a més després, com dius tu, és un de grafisme.
Fem tot el grafisme, exacte.
Vull dir que això ara gairebé és impensable, no?
No,
vull dir que agafar un producte i, no diré putinejar-lo, però retocar-lo digitalment, ara això, o amb el tema del client...
això ara és molt complicat, no?
Vull dir que en aquell moment ho van agafar, ho van canviar i a saber si van demanar permisos o no.
No ho sé, però trobo excel·lent, una bona feina. Home, recordo el Lester com un pàgaro escatològic, tirant-se rots, pets, vinga. Era un... I bé, aquesta tendresa i innocència que comportava la seva ignorància, no?
Més feines que has fet en doblatge, per exemple, a la saga de Harry Potter. Vas posar la veu al professor Ullfoll Murri.
Ullfoll Murri.
Interpretat per Brendan Gleeson.
Sí.
Soc l'Alastor Murri, i professor de defensa contra les forces del mal. He vingut a petició d'en Dumbledore, que has tancat i no en parlem més, per lluitar contra les forces del mal. Només la pràctica ens pot resultar eficaç.
Màgia, és màgia, màgia. I un excel·lent actor, també, eh? Brendan Gleeson, crec que l'he fet en més produccions. Clar, entrar dins del món Harry Potter és màgic. Llavors,
quan va arribar...
Sí, no, bé. Ho recordo amb carinyo. I diria que això ho dirigi el Quim Roca.
Sí. I, de fet, hi va haver també una certa polèmica al començament, perquè Warner no la va doblar inicialment en català, quan es va estrenar, i, en canvi, doncs, va haver una... es va moure socialment, i molta gent també es va queixar, i finalment va haver-hi doblatge, més que res, perquè la gent havia llegit el llibre en català.
Clar.
Com veus la situació de la llengua, del cinema en català, del doblatge en català actualment?
Ho veig malament, com sempre. Suposo que és un peix que es mossega la cua. La gent no veu cinema en català perquè no n'hi ha. I no n'hi ha perquè la gent no hi va. Clar, aquí jo crec que els exhibidors haurien de fer una aposta, si no per ells mateixos, que els estaments públics puguin ajudar finançant d'alguna manera els exhibidors perquè puguin, perquè clar, els guanys que tenen amb una versió castellana a una versió catalana malauradament no són els mateixos.
I per què,
de moment.
I per què passa això en el món del cinema i no, per exemple, en el món dels llibres, que estan tan habituats a llegir en català? Per què el món del cinema tant de pes ha tingut el castellà amb tots els anys que, durant aquests 40 anys des de TV3 amb doblatge en català, no s'ha pogut revertir o normalitzar la situació concretament en l'audiovisual?
És una pregunta que jo no tinc resposta. No tinc resposta perquè malauradament és així. La darrera pel·lícula que crec que s'ha doblat al català o que, com a mínim, s'ha estrenat és Inside Out 2, del revés 2. Vaig sentir l'altre dia per, no sé si era la ràdio o televisió, crec que era ràdio, que comentaven que hi havien 50 sales que la feien en castellà i dues sales en català. I algunes sales en català feien una exhibició al dia i a lo millor a les 4 de la tarda. no hi ha oferta. El problema, a part de que, la Generalitat incentivi el doblatge en català perquè es pugui tenir bon material, jo crec que també el tema d'exhibidors és un dels mals, no? Que és, crec que es mossega la cua. La gent no hi va perquè no hi ha oferta, i com que no hi ha oferta, la gent no hi va.
S'hauria de bonificar d'alguna forma els exhibidors, perquè clar, són empreses privades.
Clar, és
que aquí ja no hi pots entrar tan fàcilment.
Ja dic, no tinc... Tant de bo tinguéssiu la resposta i la solució.
Una altra sèrie, en aquest cas d'animació, que vas protagonitzar va ser He-Man i els Senyors de l'Univers, de l'any 1989.
I els Senyors de l'Univers!
Sóc l'Adam, príncep d'Eternia, defensor dels secrets del castell de Calavera Grisa. Aquest és en Gallineta, el meu millor amic. Uns poders fabulosos i secrets em van ser revelats el dia que vaig arborar la meva espasa màgica i vaig dir, pel poder de Calavera Grisa! I jo em vaig convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
Sóc l'Adam, príncep d'Eternia, defensor dels secrets del castell de Calavera Grisa.
Home!
Aquest és en Gallineta, el meu millor amic. I em vaig convertir en He-Man, el senyor de l'univers, el poder de Calavera Grisa! Tinc el poder!
Clar, això va ser...
Llavors, quan era Adam, que no es transformava, parlava més així, més d'això, i quan era He-Man...
Clar, ja la baixaves, no?
Sí, allà recordo el repartiment. Allò ho va dirigir el Lluís Pruneda, en Pau Descansi, i després el...
El
Joan Pera. Això ho fèiem a Sony Graf, al carrer Palai. Després vam passar a Sants i allà ja vam acabar, però hi havia la fatillera, crec que, si no m'equivoco, era la Montserrat García Segués. Hi havia l'home d'armes, el Toni Fortesa, el ninot aquell, el Joan Pera. La recordo amb carinyo, aquella sèrie.
De totes les feines que has fet en doblatge, recordes alguna en especial?
Moltes. Recordo molt, és curiós, 8 takes.
8 només?
Sí. Una convocatòria de 8 takes a Sonoblock, dirigint el doblatge Gonzalo Abril, en Pau Descansi. 8 takes que vam estar potser 3 hores, quasi 4.
És a dir, A 2 o 3 takes per hora.
Sí, potser no van ser 4 hores, no. Potser van ser 3.
Però que eren uns takes molt llargs?
No, eren takes difícils, molt difícils. Era Shakespeare in Love, el presentador, que és tartamut. I allò vam treballar molt, molt.
En castellà va ser?
Castellà, sí, perquè havies de pillar tota la... totes les boques.
Aquí he oblidat de llegir el take, havies de saber-lo.
Evidentment.
I encaixar-lo.
I ho vam treballar molt, molt, molt. I recordo, al final, que tothom està, perquè ell, entre caixes, va preparant-se i va assajant i va intentant practicar i està supernerviós. I Emílies... I llavors es fa un silenci. Això el director ho fa molt bé, no? Fa una escombrada, un traveling de tot el públic, en silenci absolut, el tio allà al mig de l'escenari, i tothom cagat esperant que aviam què farà, no? I llavors té l'espeech llarg i... Dos famílies separades por el odio, no sé què...
Ho fa perfecte.
Ho fa perfecte, no?
Clar, és que és increïble, la màgia. Però... també del cinema i del teatre, també.
Sí, però això era teatre dins del cinema, no?
I alguna vegada t'han reconegut per la veu?
Sí, sobretot taxistes. Clar, ells estan acostumats a sentir i a no veure perquè estan conduint.
Clar.
Llavors, sí, més d'un taxista m'ha dit, pot ser que vostè faci doblatge?
Escolta, vas doblar a Harrison Ford, a la tercera pel·lícula que es va rodar de la Guerra de les Galàxies, l'Imperi
contraataca,
de l'any 1980, i que es va doblar anys més tard.
Jo només la volia ajudar, Altesa.
Vols deixar de dir-me Altesa, sisplau?
Esclar, Leia. Confessa-ho, sempre et sóc antipàtic.
Sí, ho reconec. Potser quan no et portes com un desvergonyit.
Desvergonyit? M'agrada com sona.
Deixa'm estar. Tinc les mans brutes.
Jo també les hi tinc. Què et fa tanta por?
Por?
Tremoles?
No tremolo.
T'agrado perquè sóc un desvergonyí.
M'agraden els homes decents.
Sóc un home decent.
No, no ho ets.
Ja l'havia doblat el Harrison Ford, però l'havia doblat que feia un paperet molt petit a Apocalypse Now. Perquè jo recordo que doblava sempre el Jesús Ferrer, no?
Clar.
No sé, alguna cosa hauria passat.
I clar, quan t'arribaven aquestes substitucions, en el cas de Magnum ja ho has comentat àmpliament, però normalment això és una cosa habitual, no? Perquè molta gent es pregunta...
No, en aquest cas no recordo exactament què hauria passat, però sí que recordo un cas molt concret que em convoquen per fer Marnie la lladregota, Marnie la ladrona,
sí.
El Sean Connery, quan el doblava sempre l'Arseni Corselles, no? I diria que el doblatge el dirigia la Glòria Roig, a Vida Comunicación, carrer Montaner. Ah, i em trobo el David Corselles, el seu fill, i dic, i ton pare, com és que no m'han convocat per fer això? I em fa així amb la cama, em diu, està aquí. I Marc trepitja a terra i dic, què ha passat?
Clar.
Diu, que està a les antípodes, que s'ha casat amb la Pilites i està allà, ja no ho he vist. Va fer un assurt.
Home, clar, per un moment que s'ha passat a terra, no?
Sí, sí, sí. Diu, està aquí baix.
Un altre protagonista que també vas doblar en el seu moment d'una altra pel·lícula històrica del món del cinema, Mary Poppins, l'any 2003,
sí, sí.
Que és original del 64 i on vas posar la veu a Dick Van Dyke.
Dick Van Dyke.
Ah, si són vostès, hola! El carrer del Cirerer número 17, diuen? Entesos, som-hi, doncs. En aquest edifici tan impressionant que tenen al davant hi viu el vell almirall, pum, de la Marina de Sa Majestat. Per això la casa té forma de vaixell, perquè l'almirall sempre vol estar preparat pel que convingui.
El doblatge va arribar 50 anys més tard.
Era un clàssic, i clar, jo vaig... La coneixia de nena, aquesta pel·lícula, no? I...
Té sentit doblar pel·lícules al català 50 anys més tard o 40 anys més tard? És a dir, les pel·lícules que no s'han doblat mai al català s'han de fer igualment o ja no?
Per què no? Sí, és cultura. Una pel·lícula, tira una pel·lícula... Ara no m'intrà cap títol, no? Però una pel·lícula que no s'hagi doblat al català, per què no l'hem de fer? Quin problema hi ha?
Un altre doblatge històric on vas participar va ser El Padrí, on feies el cantant, un secundari, John Fontaine.
Fa un mes va comprar els drets cinematogràfics de la novel·la. El personatge principal s'assembla a mi. No hauria ni d'actuar. Només hauria de ser jo mateix.
Què serà de mi? No sé què fer. No sé què fer.
Aguantar com un home! Fes honor a aquesta casa! No sé què fer, no sé què fer. Això és estúpid. Ridícul.
Clar, està tan a prop d'aquestes llegendes de l'època daurada del doblatge...
No, clar, i compartir faristol amb ell.
Clar, això és una... Avui en dia no es fa, això.
No,
clar, no passa
clar,
perquè
no
tothom
passa.
Va sol. Què aprenies al faristol amb aquestes monstres del doblatge?
Havies d'estar amb tots els sentits ben oberts i amb la responsabilitat de no equivocar-te. Recordo una vegada amb Canción Triste de Hill Street... Jo feia un convidat a aquell capítol, un cas del no sé què Franco, i jo tenia una frase d'una línia al final del take, i el capitán Furilo, Manolo García, tenia una parrafada de 4 o 5 línies. Difícil. I ens trepitjàvem. I en aquella època et podies trepitjar. Vull dir, no és com ara, que tot ha d'anar en bandes. I la meva responsabilitat era quan... Que ell dirigia, Manolo. Deia, ¿tú tienes niño? Clar, si li dic que no el tinc, ell té 5 línies.
Clar.
Jo tinc una frase, ell ja el té, perquè
clar.
És molt bo.
Clar.
I en sap.
Com no vas a tenir-lo tu només amb una frase.
Amb una línia.
Clar.
Llavors, però clar, si no tenies el take i li deies que sí per quedar bé, i gravaves i la cagaves, encara la cagaves més.
Clar, perquè ell havia de tornar
clar.
A repetir-ho tot.
Sí, perquè no es punxava pràcticament res.
Era... Uh-huh.
I jo deia, pues si no li importa, podemos pasarlo otra vez, cap problema. I molt respectuosos. I recordo compartir faristol en aquesta sèrie amb el Ricard Solans, amb el Pepe Mediavilla. Bueno, clar. Era un aprenentatge diari.
Com definiries la teva veu? O com te l'han definit al llarg del temps?
Muy grave. Home, sí, jo de nena musicalment sóc baix. baix i tinc la veu greu.
Això t'ha condicionat o no? O creus que t'ha ajudat a la professió?
No, jo crec que ni t'ajuda ni t'afecta negativament. Jo sempre he dit que cadascú amb la seva. Jo, per la meva veu, no puc doblar nanos de 35 anys o de 30 anys, perquè queden massa grans.
No, clar.
Jo puc doblar doncs, gent de 50 i més en amunt, i he hagut de fer, amb els darrers anys, veus de personatges bastant més grans que jo. Recordo una sèrie en castellà, Ozark, on doblava un venerable senyor molt gran, que a més tenia una dolència respiratòria, anava amb oxigen i em quedava molt natural. I parlava d'esta manera, sí, perquè i has de fer aquestes coses de vegades.
Clar, clar, clar. De fet, amb aquesta veu també has doblat força veus en off, molts narradors, potser sí, per aquesta tipologia, sí, com per exemple fins i tot a Samuel L. Jackson a Maleïts malparits.
El motiu de la fama del Hugo Stiglitz entre els soldats alemanys és ben senzill. Quan encara era un soldat ras, va matar 13 oficials de la Gestapo.
Parlant del Jackson, hi ha una anècdota inclús divertida, o que a mi em va frapar una mica, és quan a la trilogia, la 4, 5, 6 de Star Wars...
Les que es van fer el 2000, diguem.
Exacte, Lucas Productions, la productora del George Lucas, va demanar proves de veu per triar una veu per Espanya. La prova que es va fer, ho vam fer a Sonobloc.
En castellà.
En castellà i després en català.
Clar, perquè ell, per exemple, el Samuel L. Jackson l'havia doblat a Miguel Ángel Jenner.
Exacte.
A Pulp Fiction, per exemple.
I a moltes més.
Moltes.
Llavors, a la prova ens van cridar el Miguel Ángel, el Mickey Jenner, el Joan Carles Gustems, que l'havia fet també en català en diverses ocasions, i a mi, que l'havia fet també alguna vegada, això que dius. Llavors va arribar un fax a Sonobloc en anglès de Lucas Productions, de la productora del George Lucas, dient que la veu triada pel doblatge de Mace Windu, Samuel L. Jackson a Espanya havia de ser la de l'actor de doblatge de Jordi Royo Segura, perquè tiene los mismos armónicos que la voz original de Samuel L. Jackson.
O sigui, aquí, que tu tens la mateixa veu que Samuel L. Jackson.
Això diu el
segons
George
Lucas.
Això diu el George Lucas. No ho sé.
I després,
però és curiós,
que, parlant de Star Wars, va arribar la sèrie d'animació
Clone Wars,
i allà també vas fer el Samuel L. Jackson.
Allà vaig fer el Mace Windu, no? Que era el personatge que jo feia, sí, però llavors ja havia mort el Ricard Palmerola, i s'havia de fer el Yoda. Van demanar proves, eren proves anònimes, sense nom. En aquest cas, aquí, era A, B, C, D, hi havia quatre veus.
I el Yoda me lo dieron a mi.
També vas fer el Yoda.
Sí, sí, jo hacía el Yoda i
a Samuel L. Jackson.
Ostres!
Sí, amb la construcció típica del Yoda, no? Amb allò del verb al final.
I què feies, la versió del Palmerola o feies l'original?
No, volien que m'assemblés. O sigui, el client deia que havia d'assemblar-me la versió que ja existia, la del Palmerola.
I hablava d'esta manera.
Primer feia el Samuel L. Jackson, per no cascar-me, i al final de la combo feia el Yoda. I em van de part, clar, perquè tenia molts diàlegs amb mi mateix, no?
Clar, no.
No es podia notar, no?
No, un personatge...
Totalment diametralment diferent, no?
No, i de la història del cinema, no? El Yoda. Vull dir que no han sigut gaires actors.
Que la força te acompanye.
Tu t'has cuidat la veu d'alguna manera especial al llarg de la vida o no?
Aviam, hi ha gent que té por als aires condicionats, que va sempre amb el coll tapat, que no veu coses fredes. Jo no he sigut massa primirat.
Ho dic perquè, clar, la veu ha sigut el teu instrument de feina, no?
I... Sí, però jo crec... hi ha una cosa que m'ha servit de molt, que ha sigut haver cantat des de petit. Saber respirar bé i saber posar la veu on l'has de posar. Fer servir el diafragma... I no forçar, deixar tot el que és l'aparell fonador, el coll, ha de quedar molt lliure. De fet, he estat només afònic una vegada, amb 40 anys. Però no per culpa del doblatge, sinó perquè vaig tenir un bolo, una convenció, a Sevilla, al Guadalquivir, dalt d'un barco, i va fallar la megafonia. I vaig haver de fer tot l'espeech a grito pelado.
Clar, et vas quedar...
I em vaig cascar.
Sense veu.
i a sobre la brisa del riu, que això també diuen que afecta. Bé, vaig quedar a veure, estava a meitat d'una pel·lícula que estava jo dirigint el doblatge i feia el prota, el Tigre dels Mars del Sud o el Tigre dels Set Mars, no recordo. Era una coproducció franco-hispano-italiana i vaig haver de recuperar la veu com fos. Vaig a veure el doctor Perelló, pare, em va dir, vostè hauria de fer uns bafos. I jo li vaig dir, aviam, no em vaig quedar afònic, em vaig quedar disfònic, és a dir, no timbrava, no podia timbrar, no? Tenia un fil de veu així. I li vaig dir, bafos, no, no puc, perquè jo estic, s'ha d'entregar la pel·lícula que s'emet la setmana que ve. I em va donar una cortisona, una injecció. Al cap de dos dies recuperava una mica el timbre, vaig poder acabar la pel·lícula. Al cap d'un mes vaig començar a anar coix, que em feia mal la cama dreta, i al cap de mes i mig em van operar, em va donar un quiste del gluti com una pilota de tennis. Se m'havia enquistat la injecció per culpa d'una fonia.
Ostres!
Em van operar del, del cul. Sí, sí.
No, no, clar, clar.
Durant una època també va ser la veu corporativa de 8TV, pot ser?
Sí.
L'1 de setembre, 8TV, la televisió oberta a tothom, comença una nova temporada carregada d'il·lusió i novetats, buscant, com sempre, l'entreteniment de tota la família. Seguirem sent un referent informatiu i amb un èxit mundial com 24 i les millors pel·lícules. A partir de l'1 de setembre, 8TV t'oferirà les millors vistes.
Primer de City TV.
City TV.
16 anys. La veu corporativa de City TV i de 8TV.
Clar, s'ha de posar la veu d'una forma especial quan, ets una veu corporativa o ets la veu en off, la marca d'una cadena?
Sí, hi ha una manera de dir el climb final. El text de la promo, doncs, expliques... Ell estava enamorat de la Lucy. La Lucy no volia saber-ne res, però junts van fent... Los amantes de Teruel, aquesta nit a 8TV, la televisió privada de Catalunya.
I a més, passaven l'anunci a RAC1, sí. Cosa no, que a més
no,
a més...
No, clar, no és que feia la promo de tele i la de ràdio.
Ah, expressament.
Sí, ho gravàvem a RAC1.
I com ho gravàveu allà a RAC1?
A la ràdio, cada setmana jo anava a la ràdio.
I com funciona contractualment una veu? És a dir, tu tenies un contracte o anaves per peça o com funciona...
Anava per sessió.
Ah, per sessió, la publicitat, eh?
Sí, sí, jo o sigui, no anava per promo. Cobrava sessió de tele i sessió de ràdio, de falques, acotant un màxim de...
Clar, clar, sí. Perquè no t'inflessin de falques.
De falques, llavors hi havia una tarifa per sessió setmanal.
Clar, i allà encara suposo que la gent et reconeixia més encara, no?
Sí, o no? Sí.
Perquè, clar...
Sí, no, això de 8TV, sí, molta gent també m'ho deia, és la veu de 8TV. O dels ferrocates.
Els ferrocarrils també?
I el tramvia.
I encara ara?
No. Potser el tramvia encara sí, no ho sé, tramvia. Però ferrocarrils em van haver de substituir i van posar una noia, la Núria Deulofeu, que ho fa molt bé.
T'has retirat de la professió fa uns anys, el 2020. Per què?
Bé, desvetllaré un secret a veus. És un secret. Ja, quan em vaig retirar no vaig donar cap explicació. A mi fa uns quants anys em van diagnosticar una malaltia respiratòria greu crònica, un EPOC, en grau Gold 4, que és un grau important. Vaig haver-me, de part de fer un tractament mèdic de per vida amb inhaladors i coses d'aquestes, de portar oxigenoteràpia 24 hores al dia. Jo recordo de les darreres feines que vaig doblar l'any 2020, que no vaig acabar perquè em van haver de substituir, era el detectiu Conan, el Kogoro Mori. I jo recordo haver anat a l'estudi, a Tape Maker, amb la màquina d'oxigen, i quan no gravava el take m'enxufava l'oxigen al nas. El metge em va dir, diu, això t'ho hauries de mirar perquè tu, el teu nivell físic, clar, jo feia temps que al fer un take de 5 línies Jo no aguantava dues línies seguides.
T'ofegaves?
M'ofegava. Però automàticament crees un recurs, una trampa, d'equivocar-te en determinat punt, on li deies al tècnic, sisplau, punxa'm aquí. Llavors, com que ara tècnicament és molt fàcil rapar allò, punxar, i llavors em punxar més cap a la dreta, amb el qual venia ja respirat de casa i podia acabar la frase sense que es notés i sense que ningú patís més del compte.
Però ara no portes cap aparell, o jo com a mínim no et veig...
No.
Això vol dir que has millorat o com...?
Vol dir que jo fa 2 anys, encara no, un any i mig, pesava 52 quilos més que ara. I em van fer una... em vaig sometre a una bariàtrica, una reducció d'estómac. He hagut de canviar el meu sistema alimentari. He perdut 52 quilos. I una de les coses que m'ha anat molt bé és que ja no preciso l'oxigenoteràpia ni faig apnees de la nit. Jo dormia amb CPAP i tota la nit, vull dir... Jo estava tot el dia connectat.
Però quin canvi més bèstia, amb un parell o 3 d'anys, no?
No, amb un any. Em vaig superar a finals de març del 23. Uh-huh. Ara ha fet el març un any. Uh-huh. I bé, clar, llavors, amb el tema de l'oxigenoteràpia em van donar la
incapacitat, diguem.
Permanent, absoluta, amb la qual no podia treballar. I vaig haver-ho... A més, va coincidir amb la pandèmia.
Clar.
Jo, de fet, quan ens van tancar el 12, crec que era 12 de març del 20, que es va acabar tot paralitzat, jo ja no he tornat mai més a treballar. És a dir, he tingut... No he fet el dol professional.
O sigui, no has pogut...
No m'he pogut acomiadar als companys, m'entens?
No has tingut la consciència de fer l'últim take.
No.
I com ho vius, això?
Malament.
Clar.
Malament. L'altre dia vaig anar a visitar a la Mar de Barberà, a Vilassar de Dalt, al costat d'on visc jo, i vaig fer un take per treure'm una mica l'espina.
I com va anar aquest take?
Bé.
Tu creus que em podries fer més, ara?
No vull fer més. A part que no puc, no. No, perquè estic en contacte amb gent i... A veure, per una banda sí que em faria, eh? Vull dir, tinc... em crema, eh? Però per altra banda, sé que la professió actual, la manera de treballar, malauradament no és el que jo vaig viure, sobretot al principi. Llavors, aquesta indústria... Jo vaig dirigir molt de temps, sobretot al final de la meva època, dirigia bastant. I a mi m'agradava dirigir els actors. No fer boletes als takes, ni dir, vamos al take 115. No, si estàs allà és perquè coneixes la pel·lícula. Si pot ser, te l'has ajustat tu i dirigeixes. I sé que darrerament directors n'hi ha pocs. Llavors, companys que encara estan en actiu em diuen que ho estan passant malament, que no disfruten el que hauríem de disfrutar fent aquesta feina.
Jordi, ja per anar acabant, què és per tu la màgia del doblatge?
La màgia del doblatge és que la senyora Maria i el senyor Pepet no s'adonin que està doblada la pel·lícula.
Jordi, t'agraeixo moltíssim que hagis vingut avui al programa. Gràcies per haver estat amb nosaltres i que et vagi tot molt, molt bé.
Igualment per vosaltres. Una abraçada.
Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negre. Un altre país fora casa teva i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona potser més dolenta. Tindries més sort, o potser més pega. Tindries amics i jocs d'altra mena. Duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosques per denya, o aniries nu, perdut per la selva. Podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres, o només crostons secs de pa negre. Podries,
Per tot això, pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. Aquest poema es titula, es diu Podries, de la Joana Raspall.
La Vermella, un podcast del doblatge en català. Direcció, guió, producció i edició, Jordi Domènech. Veu en off, Estel Tort.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.